RTV Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
S'esperava aquest document. Tenen raó potser qui apunta que hi ha una sobrevaloració del que pensa o pot arribar a pensar el món econòmic sobre l'actualitat social o política. Però ningú pot negar que l'opinió dels creadors de treball i riquesa social és equivalent a la dels sindicats de treballadors o d'altres entitats. Una opinió no val més que una altra i un s'ha de fer una configuració completa dels temes. Per tant, hi havia expectació per l'opinió del Cercle d'Economia de Catalunya sobre l'amnistia. El document presentat avui és un artifici lingüístic. Sí, a una amnistia condicionada. Demana la renúncia de l'independentisme a la unilateralitat i la incorporació del Partit Popular a l'acord perquè no sigui condició ineludible per la investidura política de Pedro Sánchez. És a dir, el Cercle d'Economia el que no vol mai és una repetició de la tardor del 2017 i de la marxa de milers de la seu social d'empreses de Catalunya que, per cert, 6 anys després la majoria no ha tornat. I és que a vegades l'acció de governar es deixa contradiccions entre el que es diu i després es fa. I alguna contradicció i paradoxa és magnífica. Per exemple, l'esquerra independentista de la CUP governa una ciutat tan important com és Girona. Els defensors del diàleg, l'acord i del consens per tot i per tot i la crítica fàcil cap a la dreta que ells associen a un fàcil i fals autoritarisme obliguen, sí, la CUP obliga Girona per decret llei a que la policia local faci hores extra per les fires de Sant Narcís i els partits de futbol i bàsquet a la ciutat. Han escoltat bé, per decret llei, per l'autoritat de l'alcalde, Lluc Salelles. Així de fàcil. Ni negociar, ni acord, ni consens, ni res. A treballar amb l'argument que la seguretat pública preval sobre l'interès particular dels agents afectats. Això és la CUP. Sí, la CUP a Girona. Bon migdia, sóc Sergi Tor i busquem l'última hora informativa a Catalunya amb Marc Puerto. Marc Puerto, bona tarda.
Bona tarda, Sergi. Doncs avui comencem explicant que el jutjat d'instrucció número 6 de Sant Feliu de Llobregat, en funcions de guàrdia, ha obert una investigació per esclarir els presumptes abusos sexuals comesos per dues monitores de menjador de l'escola L'Olivera de Vallirana. El magistrat ha iniciat diligències després de rebre els informes dels metges que han atès les víctimes. I la Guàrdia Civil ha informat aquest dijous de la detenció de 22 persones a Barcelona, València i Alacant, investigades per presumptament extorsionar clients de webs de serveis sexuals, els quals amenaçaven amb agredir-los o publicar-ne l'activitat si no pagaven. De moment hi ha 20 víctimes identificades, però no es descarten més afectats. I en qüestions de transport, els alcaldes i alcaldesses de l'àrea urbana de Girona han enviat una carta a la ministra de Transports en funcions, Raquel Sánchez, criticant la precarietat de Rodalies. Aquesta es tracta de la primera acció conjunta dels alcaldes i alcaldesses que reclamen reunir-se amb Sánchez per abordar una solució. I Transports Metropolitans de Barcelona ha obert una nova convocatòria per la incorporació de 350 conductors de bus i ha reservat un 40% de les places per dones. Recordem que les conductores de bus representen actualment un 10% del total. I Sant Feliu de Guíxols, Platja d'Aro i Santa Cristina estan unint també esforços per impulsar-se econòmicament i anar a la una per crear ocupació de qualitat. Redactaran un pla estratègic que ha de ser un primer pas per fer polítiques conjuntes en altres àmbits com la mobilitat. A tot això també avui acabem explicant i parlant d'atur, perquè a Catalunya ha augmentat en 8.600 persones durant el tercer trimestre de 2023 i la taxa d'atur ha pujat fins al 8,5%. Així Catalunya se situa com la 6ª comunitat autònoma on l'atur ha pujat més en nombres absoluts entre juliol i setembre, amb Madrid i Andalusia al capdavant de la classificació.
Gràcies, Amar. Les dades de l'atur que no han estat bones, doncs, per a Catalunya amb aquest passat a mes. Busquem ara ja tot seguit l'actualitat de serveis. I el temps, a temperatures en augment, tant a la Costa Daurada com també a la Costa de l'Ebre, província de Tarragona, on es pot arribar a fregar a primera hora de la tarda fins i tot els 30 graus. El vent també protagonista bufarà de sud-oest a la costa de Barcelona i Girona. Pluges dèbils a la zona del Pirineu i a la zona oriental amb Aragó. Demà, jornada on el sol serà protagonista. Busquem ja tot seguit el trànsit. Informem de les actuals incidències a les carreteres de Catalunya. Servei Català de Trànsit, a Marta Carbó. Bona tarda.
Bona tarda. Aquesta hora hem de destacar un accident a la C352 de les Franqueses del Vallès. Talla l'accés cap a la C17. De moment no ens consten cues importants en aquest punt. Destacar també obres a la C17 en dos trams. D'una banda, a Parets del Vallès, en sentit nord, hi ha un carril tallat que provoca un quilòmetre de cua en sentit Vic, i també hi ha retencions a l'alçada de Figaró per unes obres, també tot pagat en sentit nord, en sentit Vic. D'altra banda, destacar retencions a la Nacional 2 Antiga, Martorell, per enllaçar amb l'autovia 2, a la D30 Barberà, per enllaçar amb la C58 en sentit nord, en sentit Girona, i cues puntuals a la Ronda de Barcelona en tots els sentits de la marxa. De moment, això és tot el que serà trànsit. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En plenes negociacions polítiques per la investidura de Pedro Sánchez, buscant amb un acord amb els vitals necessaris vots i, en aquest cas, dels diputats independentistes, el Cicle d'Economia ha emès avui una de les seves habituals notes d'opinió en la que ha defensat l'amnistia pels implicats en el procés, però com a fruit d'un gran acord dels dos principals partits polítics, com són el PSOE i el Partit Popular, i no com a moneda de canvi per formar govern. L'entitat econòmica que presideix Jaume Guardiola posa sobre la taula una altra condició que l'amnistia hauria de suposar: l'acceptació per part del beneficiari del marc establert per la Constitució, perquè les reafirmacions en la unilateralitat són incompatibles amb qualsevol pacte dirigit a la normalització política. És a dir, que mai més es torni a produir una situació i uns episodis com els viscuts a la tardor del 2017. El document també deixa ben clar que a dia d'avui no cal insistir en un referèndum d'autodeterminació. Estem davant, doncs, d'un recolzament condicionat, això sí, d'aquest important Fòrum Econòmic de Catalunya, a les negociacions de Pedro Sánchez amb el pròfug Carles Puigdemont. I tot el que digui el cercle tenen com a objectiu mantenir Pedro Sánchez a la Moncloa. Sílvia Fernández, explica'ns.
Sí, el Cercle d'Economia opta per donar suport a l'amnistia, però exigint unes condicions clares. El fòrum apunta que l'absolució dels encausats del procés o una mesura similar contribuiria a la millora del clima polític espanyol. Això sí, el president Jaume Guardiola exigeix que s'han de complir, sí o sí, certs paràmetres.
Evidentment, les causes obertes contra els líders independentistes i altres càrrecs de l'administració pendents de resoldre és un problema que s'ha de superar. I en aquest sentit, l'amnistia és una via de solució, i la qüestió hauria de ser no amnistia sí o no, sinó amnistia com i sobretot per a què. Una amnistia perquè els partits independentistes mantinguin la unilateralitat, una amnistia per guanyar la investidura, una amnistia per no fer res i mantenir el problema de fons? Doncs la resposta és no.
Tot i donar suport a mesures pacificadores, el Cercle advoca que l'independentisme ha de deixar de banda la unilateralitat. Els empresaris catalans atribueixen que cal iniciar un nou cicle polític que trenqui amb la polarització.
Fem una crida als partits estatals i als partits nacionalistes a la responsabilitat. En el cas dels dos grans partits majoritaris, el PP i el PSOE, han de ser capaços de posar sobre la taula una proposta de pacte territorial que té que ser una proposta ambiciosa i audaç i que rescati l'esperit inicial de la Constitució del 78.
L'aposta del Cercle, doncs, és implantar un nou model de caràcter federal per reactivar el futur. I és que el 2018 ja proposava la implantació d'un estatut adaptat a les necessitats del present i la reformulació del sistema de finançament autonòmic. Segons remarca, la qüestió és plantejar un pacte que permeti renovar l'encaix entre Catalunya i Espanya.
I les primeres reaccions a aquesta nota del Cercle d'Economia les ha recollit l'Andrea Gavarró. Andrea, què és el que diuen aquestes primeres reaccions? Bona tarda.
Bona tarda, Sergi. El president del Partit Popular Català, Alejandro Fernández, manifesta el seu total desacord amb la decisió del Cercle d'Economia, tot i que respecta que faci allò que consideri.
El Cercle d'Economia tiene todo el derecho del mundo a formular su opinión, por supuesto, pero debo decir que nosotros no la compartimos. Nosotros seguimos convencidos de que la amnistía no solamente no trae reconciliación con la gente que dice que lo va a volver a hacer, sino que representa además impunidad, es decir, que unos políticos pueden cometer gravísimos delitos que después eso no va a tener consecuencias. Y supone también una humillación clara a todos los catalanes no separatistas que defendimos durante el golpe del año 2017 pues una Cataluña plenamente española y una sociedad en libertad.
Mientras tanto, la diputada del Congrés de de Vox, Karina Mejías, considera el Cercle una entitat a part que actua mirant cap a una altra banda.
El Círculo de Economía ha sido siempre la voz de los empresarios catalanes que tienen una grandísima facilidad para moldarse a cualquier situación, incluso para mirar hacia otro lado o cuando no avenirse a lo que hace el gobierno de Cataluña, ¿no? Yo cuando en Cataluña se han producido estas situaciones de grave crisis política y sobre todo de golpismo, ¿no?
A més, la diputada considera que les condicions imposades pel Cercle són buides, ja que, segons Mejías, els independentistes no renunciaran a la unilateralitat i Pedro Sánchez farà el que faci falta per accedir a la Moncloa.
Gràcies, Andrea, i busquem l'altra gran notícia del dia a Catalunya. Era una sentència molt esperada i avui s'ha fet pública aquest migdia. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya reconeix el dret de l'alumne de l'escola de Canet a rebre una segona assignatura troncal més en llengua castellana. L'alt tribunal evita, però, parlar de percentatges en base a les noves lleis d'educació aprovades pel govern de la Generalitat. Yolanda Canales, estem davant, per tant, d'un nou revés a les posicions lingüístiques del govern a les escoles, Yolanda.
Sí, i és que la sentència es deixa clar, tenint en compte la distribució horària que els ha fet arribar al centre, que la presència del castellà és residual i que no hi ha la garantia legal de l'ús mínim del castellà. Per això, a més de l'assignatura pròpiament de llengua i literatura espanyola, el centre ha de donar en aquesta llengua una o unes àrees de coneixement, matèries o assignatures que per la seva importància puguin ser considerades com a principals. Això diu textualment la sentència que refereix en definitiva a que, a més de l'assignatura de castellà, es doni una altra de troncal en aquesta llengua. Però és que el tribunal insisteix en que en un sistema educatiu com el català ha de respectar-se la cooficialitat i el dret dels alumnes a rebre educació també en castellà, i això no es respecta, almenys a l'escola de Canet. Per la presidenta de l'Assemblea per una escola bilingüe, Ana Losada, es tracta d'un gran triomf, tenint en compte també que el cas era greu per l'assetjament que va patir la família.
Y por tanto, para nosotros es un triunfo y sobre todo que nos da razón en un caso que ha sido tan grave, el acoso a la familia, a las puertas de la misión europea, pues la justicia nos da la razón, mientras que el gobierno de España ha continuado sin hacer nada, no hizo nada cuando se está acusando a la familia, no ha hecho nada para, digamos, garantizar que esa alumna, como todos los alumnos catalanes, puedan estudiar también en castellano.
Per la seva banda, la consellera d'Ensenyament, Anna Simó, que ha avançat que recorrerà la sentència, ha acusat al Tribunal Superior de Justícia d'actuar en biaix polític i sense importar-li la pedagogia.
Gràcies, Yolanda. Passem ara a un tema social que sembla increïble però que ja està passant a la nostra societat. Avui a COPE Catalunya i Andorra estem analitzant els riscos d'abusar del xumet digital. I a l'oient deu preguntar què és això del xumet digital. Doncs bé, és facilitar als infants de 0 a 3 anys un aparell digital perquè s'entretinguin. I és que algunes escoles bressol, ja no estem parlant ara dels adolescents ni a més d'edats de 10 anys, de 0 a 3 anys, escoles bressol han alertat dels efectes perjudicials que han detectat en algunes criatures a causa d'una sobreexposició a les pantalles. Així ho recull un estudi de l'Associació Catalana de Llars d'Infants, amb els quals hi parlarem d'aquí un moment, que alerten de que 2 de cada 3 infants de 0 a 3 anys estan obtenint hores d'ara una pèrdua amb el seu desenvolupament a causa de l'abús de les pantalles. Abans, però, fes atenció al que ens ha explicat darrere en COPE Catalunya i Andorra el que seria la part contrària. La Edurne és una mare de 2 nens adolescents de 15 i 13 anys. El primer de 15 anys té mòbil des d'aquest curs i el segon de 13 encara no. Ricard Álvarez, com s'ho ha fet la Edurne?
Una casa normal, amb dos fills adolescents de 15 i 13 anys i la problemàtica de tenir o no mòbil. És la radiografia de moltes llars catalanes on, segons els estudis, la majoria de les famílies acaben agafant-se a les afirmacions de el tindré més localitzat, el tindré controlat o per seguretat i acaben entregant un mòbil a un adolescent. Però com es pren la decisió finalment? A Herrera, a COPE Catalunya i Andorra, hem conegut una mare de dos nois de 15 i 13 anys que finalment han donat el mòbil al fill gran, tot i que reconeix que no el necessita.
Més que un perquè, perquè no el necessita realment, és ja que el veiem bastant responsable i bastant, responsable en les coses que li manem i ara pues, té el vot de confiança de deixar-li el mòbil.
La pressió entre companys a les classes és un factor que no ajuda, però aquesta família ha seguit remarcant que realment el mòbil no es necessita i que per estar en contacte ho poden fer per altres mitjans.
Clar, només començar el primer curs d'institut ja ho va dir, però és que li van fer veure que realment no el necessitava. De fet, ell no ha tingut cap mena d'aïllament ni res, perquè a través de l'ordinador, a través de la tablet, tenia contacte amb els seus companys. O sigui que no ha sigut una qüestió de el nen s'ha quedat aïllat i sol i abandonat. No, no. Té altres mèrits per ficar-se en contacte amb els seus companys.
Els experts ens apunten diversos punts per portar aquest tema. El primer és que els pares han de donar exemple.
Bueno, primer, el que sobretot hem fet ha sigut els pares com a models. Això per començar. O sigui, nosaltres a l'arribar a casa, tant el meu home com jo, arribem a casa, deixem el mòbil aparcat en un lloc, que és on se carregue, i ja no el toquem. O sigui, el mòbil no va a cada habitació on anem nosaltres, no, se queda allà, en el seu lloc. I després també mai entra a taula, mai. Però és que ho fem els pares, llavors li hem demanat el mateix.
I un altre punt important és la confiança.
Li hem dit que nosaltres de moment confiem en ell i que no li deixem acotat res. Ell sap el que ha de visitar, el que no ha de visitar i el que ens ha d'alertar si passa alguna cosa. Li hem donat la suficient confiança per fer-ho. Això sí, ell sap les conseqüències de no complir-ho.
I tot i que la teoria sembla fàcil, ens adverteixen que s'ha de perseverar i tenir paciència.
Hi ha dies, eh? També t'he de dir, no t'he d'enganyar, que hi ha dies una mica de tot, eh? Que a la vegada se'ls has de rodar. Són les 9 de la nit, el mòbil s'aparque. Pues una miqueta, és normal.
Sense haver resolt el tema del mòbil i els adolescents, ara amenaça una altra problemàtica. L'excés de consum de pantalles entre infants de 0 a 3 anys pot repercutir en el desenvolupament de l'infant.
I donem la benvinguda a l'informatiu migdia de COPE Catalunya i Andorra a la portaveu de l'Associació Catalana de Llars d'Infants, Emma Miguel. Emma, benvinguda i bona tarda.
Bona tarda.
Sorpresa d'aquest índex tan alt de nens i nenes que tenen doncs, un endarreriment en el desenvolupament per culpa de les pantalles?
Doncs sí, ens ha sorprès bastant a través d'un estudi, a través d'una enquesta que hem fet a tots els nostres associats, els resultats que han sortit. De fet, ja des de les escoles bressols i llars d'infants ja estem... Ja fa temps que alertem i ja que notem símptomes i signes d'alarma, però bueno, ja fas una... Amb aquesta enquesta i els resultats pues, han sigut bastant alarmants.
Atenció, perquè la notícia és molt important, jo crec. A vegades desenvolupament notícies de successos o polítiques de primera línia, que és ben cert, però aquesta és una notícia de la societat. És a dir, els nens i nenes de 0 a 3 anys, d'aquí 30, 40 anys, seran doncs, les persones adults i és el que estem creant. Per tant, doncs, la notícia és molt important i fins i tot hauria de tenir, jo crec, que una resposta tant del punt de vista mèdic com també a vegades potser des del punt de vista administratiu. Clar, prohibir no ho pots prohibir. Perquè
és complicat.
Perquè, bueno, afortunadament. Sí. Però sí que s'ha d'informar molt i molt bé a la societat de la perillositat a vegades de l'abús de les pantalles amb el que estem creant després de la societat del futur, perquè aquesta és la societat del futur.
Sí. Si ja fins ara, no, dèiem que no, que la tele era la caixa tonta i nosaltres potser de petits ja estàvem una estona, no, a l'hora del berenar, potser, no, veient una estona els dibuixos o però potser era com més controlat, ara ja pensem que s'ha descontrolat bastant, és molt complicat controlar-ho, fa bueno, coses que comentem, que és que al final són coses de sentit comú. Tu vas a passar el dia fora a un restaurant amb infants i sempre ens hem emportat el quadern i els colors, un petit puzzle, un parell de cotxes, quatre ninos petits, no? I ara ja no... Ja, o sigui, la facilitat de la societat en què cada vegada tinguem les coses més mastegades, però de carregar la tauleta per entretenir el nen sí que ens en recordem.
Sí, però després, Emma, també veus el brot verd positiu, que veus els parcs infantils plens, és veritat que ara arribaran els freds i que, per tant, costa més. Aquests parcs infantils, doncs, estaré interactuant, com sempre ha passat, moltes activitats esportives. A vegades també potser s'ha de potenciar el que s'ha fet durant tota la vida.
Clar, sí, hem de tornar enrere, hem de tornar a fer coses que es feien abans. De fet, els nens a casa han perdut molt el tema de jocs de faldes, explicar contes, parlar mentre mengem, en el sentit de bueno, són nadons i són nens petits de 0 a 3 anys, però el fer l'avió, què estem menjant, fer-los conscients del que estan menjant, estem menjant macarrons, estem menjant sopa, estem menjant filet, estem menjant peix... Bueno, coses d'aquest tipus, sinó que es queda amb unes tauletes, amb unes imatges, amb uns vídeos, i a partir d'aquí no desenvolupa com ha de desenvolupar.
I una última qüestió. L'estudi i l'enquesta és interessantíssima. S'ha de tenir molt en compte per part dels sectors implicats, el sector social, el sector administratiu, polític i fins i tot també el metge. Què espereu que passi a partir d'ara? Amb aquestes dades que ens alerten, què confieu que passi o que pugui arribar a passar?
La nostra confiança és que els adults amb infants al seu càrrec siguin conscients i es faci una reflexió del que està passant, perquè la realitat és que vivim en un món tecnològic amb el que treballem.
Molt bé. Emma Miguel, la portaveu de l'Associació Catalana de Llars d'Infants, gràcies per estar aquí a l'informatiu migdia de COPE Catalunya i bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres.
Parlem sempre aquí al nostre informatiu d'operacions policials contra el tràfic de marihuana. Són habituals, ja s'ha parlat, doncs, en múltiples oportunitats del que està significant la porta d'entrada a Europa, les plantacions autòctones. Però avui la notícia ens porta un cop policial contra el tràfic internacional de haixís. Mossos i la Guàrdia de Finança italiana han desmantellat una de les organitzacions criminals més infiltrades al nord d'Itàlia vinculada amb el tràfic de haixís i que tenia ramificacions aquí, a Catalunya. Hi ha més de 100 detinguts en escorcolls que s'han fet a Itàlia i també a ciutats catalanes, Sergi Pedro.
Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia de Finança desmantellen una organització criminal al nord d'Itàlia vinculada amb el tràfic de drogues i que s'estenia a Catalunya. L'operació s'ha saldat amb gairebé 80 detinguts, 20 d'ells en terres catalanes. El cap de l'àrea central de crim organitzat, Antoni Salleres, explica el delicte.
El delicte consistia en aprovisionar-se aquí a Catalunya de haixís i marihuana, sobretot, per enviar-la en camions al nord d'Itàlia.
Els investigats van establir un centre logístic a l'àrea metropolitana per proveir les diferents drogues a la zona del nord d'Itàlia. Des del 2022, els Mossos d'Esquadra han intervingut més de 1.200 quilograms d'haixís i gairebé 50 quilograms de marihuana, valorats al mercat il·lícit en prop de 3 milions d'euros. Antoni Salleres destaca la importància de la col·laboració amb la Guàrdia de Finança.
El que primer ens ha de dir és que aquesta és, sense cap mena de dubte, la investigació internacional coordinada per Europol i conjunt amb la Guàrdia de Finança, més important en l'àmbit de droga que ha fet el cos de Mossos d'Esquadra en la seva història.
A Catalunya s'han intervingut més de 700.000 euros en efectiu, a més de múltiples indicis relacionats amb el blanqueig de capitals.
I nosaltres busquem ja tot seguit a la publicitat i després parlarem d'un tema que cada vegada arrasa més a les xarxes. La pregunta no és insignificant, eh? I la plantejo a tots els oients. Tu penses durant el llarg del dia amb l'imperi romà? S'està convertint pensar amb l'imperi romà hores d'ara amb un lema. Algú diu, penso amb el Barça, penso amb el meu imperi romà. Samarretes, memes, situacions digitals. Però és que de l'imperi romà arriba tot. El dret romà, infraestructures i moltes coses que ara, 2.000 anys després, les aprofitem. Pensar amb l'imperi romà, la nova moda de les xarxes socials, després de la publicitat.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Usted escucha hablar de pateras, pero ¿alguna vez se ha preguntado cómo se vive un viaje en una de ellas?
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Estamos en la Isla del Hierro.
No comimos nada, pero en este momento...
Durante 5 días no comisteis nada en la patera.
No.
Es el todo o la nada, una ruleta rusa a la que juegan hacinados en barcazas.
Nos separamos ahí, en Libia.
En COPE estamos recorriendo las rutas de la inmigración.
Desde el puerto de Lampedusa, estoy delante del espigón al que llegan los migrantes.
Por primera vez aquí en Senegal, hemos hablado con las que se quedan. Mujeres, madres, que ven salir a sus hijos.
¿Qué más? ¿Yo no pasa nada?
Mi padre me dijaba siempre una cosa, que tú eres posible.
En COPE, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro, Alberto Herrera. Están más cerca de ti.
En Línea Directa no sabemos si en el futuro las motos se podrán arrancar con la mente, pero lo que sí sabemos es que hasta entonces, solo un seguro de moto adelantado a su tiempo como el de Línea Directa te lleva, si pierdes tus llaves, un duplicado estés donde estés. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es, por compras superiores a 40 euros en juguetes y bicicletas, te devolvemos un 40% para tus próximas compras. Solo hasta el 31 de octubre. Carrefour.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en CristalBox.es y ¡pum! En un plis, ¡ya! ¿Cristal crack?
¡CristalBox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Me encantan tus zapatillas.
¿Verdad? Pues a mí me encantan el doble.
¿El doble?
Claro, porque hasta el 10 de enero, si compras en las mejores marcas a través de Wilet, la app de Repsol, ahorras hasta un 40% del importe en saldo Wilet. Multiplica por 2 tu ahorro.
Por 2, esto hay que aprovecharlo.
Más información en Repsol.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
I des de fa unes quantes setmanes corre per TikTok, Instagram, vídeos de dones que pregunten a les seves parelles, amics o germans si pensen en l'imperi romà. És una pregunta cap a l'home, perquè sembla que pensar en l'imperi romà té un predomini masculí. La pregunta està generant un intens i sorprenent debat a les xarxes amb respostes per a tots els gustos. Sí, ha dit que algú que pense cada dia 3 o 4 vegades en l'imperi romà, algú fins i tot que pense sempre. Independentment del que pensi cadascú, bona part del nostre dia a dia deriva dels seus orígens econòmics, culturals i socials de l'imperi romà, com l'idioma, la política, el dret, els números, l'urbanisme. Per tant, la pregunta és: alguns homes tenen realment present l'imperi romà en les seves vides? Ara, el 2023, no es perdeu el que ens ha explicat l'Adrià Herrera en COPE Catalunya i Andorra. Yolanda Canales l'ha escoltat.
L'Adrià no té més remei que pensar en l'imperi romà, i per diversos motius. Ell viu a la comarca del Penedès, per aquí passa la Nacional 340. I què era l'antiga Roma, aquesta via? La via Augusta.
Això jo crec que em passa per un tema d'això, de situació geogràfica. Jo visc al Penedès, però he anat a vaig a la Universitat de Tarragona. Clar, ja només pel simple significat d'anar a Tarragona cada 2x3, ja és d'algú de... Cada cop que hi vaig, a més, moltes vegades agafo la Nacional 340, i la Nacional 340 doncs, havia sigut la via Augusta, passes per l'Arc de Barà... Ja només per això, ja és d'algú com dir, ai, mira, i què vas pensant-hi?
Però és que el Penedès és terra de vins. I qui va portar el vi? Sí, els romans. I això s'ha d'afegir que l'Adrià estudia a Tarragona, i allà tot l'aboca a l'imperi romà, passi per on passi, i fins i tot quan surt de festa.
És impossible. Quan hi vas a Tarragona és algú de... Sempre alguna cosa hi veus. Inclús sortir de festa. Quan surts de festa vas a, doncs, a plaça Sedassos, a plaça Sedassos hi ha vestigis de la que havia sigut el cir romà. Vagis on vagis, tots són... Sí, tots són vestigis de l'imperi.
I com són els seus pensaments? S'imagina sobretot com era la vida en aquella època i què va passar per perdre tot el que s'havia aconseguit. I és que l'imperi romà és conegut també per les seves grans obres d'enginyeria civil.
Quan tinc aquests pensaments de la vida com era en aquella època, de com es vivia... A mi sempre m'ha semblat molt curiós que durant l'edat mitjana sembla que haguessin tirat endarrere la nostra societat. I aleshores, què va passar? O sigui, com es va deixar perdre aquesta ciutat? Per què el clavegram, totes aquestes coses que s'havia avançat tant, per què es van deixar perdre?
L'Adrià ha reconegut que en algun moment s'ha arribat a plantejar si té algun problema perquè pensa massa en l'imperi romà. I també es pregunta per què són els homes els que tenen aquests pensaments.
Sí, jo crec que sí, perquè és algo que, a més, quan es va donar aquest debat, comença així a Twitter com una broma,
sí.
Es pensa molt en l'imperi romà, comences a donar-te de que és algo que quasi només pensen els homes. Què només hi pensen els homes? Que sí que té aquesta cosa, aquest component de com l'imperi romà sempre havia sigut algo molt de... Bueno, ens van venut com una cosa molt d'homes, que després segurament no va ser així.
Però els seus amics també estan en una situació semblant. Els agrada la història i també viuen a Tarragona, amb la qual cosa tenen molt difícil escapar-se d'aquests pensaments.
I saludem a l'informatiu migdia de COPE Catalunya i Andorra, una veu que ara la reconeixeran d'una manera immediata, especialment els fidels seguidors de COPE el cap de setmana, perquè és col·laborador de Cristina, com és l'historiador Paco Álvarez. Paco Álvarez, benvingut, bienvenido aquí a COPE Catalunya i buenas tardes. Bona tarda.
Buena tarde, muchas gracias. Soy encantado de estar con vosotros.
Una voz ya reconocida, ¿eh?, para todos los oyentes en este fin de semana con Cristina. Por lo tanto, compañero, ¿estás un poquito sorprendido?
Resfriado,
pero sí. Bueno, hoy resfriado, muy bien. Estamos todos un poquito resfriados.
Sí, madre mía.
Y aparte del resfriado, ¿te ha causado sorpresa el significado a partir de ahora que piensas en el Imperio Romano, de la que se está organizando?
Pues, hombre, no, en el fondo no me ha causado... Lo que me ha causado sorpresa es que se ponga tan de moda el decir que se está pensando en el Imperio Romano, cuando realmente yo creo que la historia de al menos la historia de Occidente, iba a decir la historia del mundo, pero al menos la historia de Occidente, ha consistido siempre en pensar y repensar en el Imperio Romano. O sea, desde Teodorico, que hizo cuando reinaba en Roma... Como bárbaro intentó hacer la restauratio nomen imperi, hasta por supuesto el Renacimiento, que es sino la búsqueda de Roma otra vez y del clasicismo, igual que el neoclasicismo, el siglo de las luces, igual que, yo qué sé, hasta la Unión Europea nació en el Tratado de Roma de 1957. Claro. Entonces, oye, yo creo que desde siempre pensamos... mucho en Roma, en el Imperio, en la República y hasta en la monarquía de Rómulo y Remo, si quieres.
Sí, pero Paco, a mí, sobre todo lo que más me ha sorprendido, evidentemente puedes hablar del mundo de las redes, lo que significa viralizar a nivel mundial una pregunta, sí, que quizás sea inocua, pero que se viraliza de una manera rápida y provoca, pues, que estemos hablando de este tema. Pero a mí lo que me sorprendió es que dentro del público masculino, durante el día... los hombres están tres o cuatro veces pensando en cosas relacionadas con el Imperio Romano. Evidentemente hay infinidad de películas, hay infinidad de monumentos, pero también es un término asociado en este caso, pues no sé, igual me puedo equivocarme, a un concepto de virilidad antiguo, inclusive de masculinidad muy agresiva.
Uy. En ese caso sería un poquito un desconocimiento, porque evidentemente en la época romana,
claro,
no existen conceptos como la masculinidad agresiva, yo creo, sino que más bien es un poco que cada quien haga lo que pueda y con quien pueda, un poco como lo que decía John Lennon, ¿no?, de Whatever Gets You Through the Night. Pero sí puede ser que evidentemente como lo que pensamos es en una idea de Roma, no en Roma. No,
por las películas también, ¿eh? Por las películas que hemos visto.
Claro,
¿eh?
Hombre, sí, es que claro, las películas y las series nos pintan una Roma pues de orgías, de bondage, de SM, si quieres. El hecho de tener un esclavo o una esclava ya es de por sí bastante, digamos, calenturiento en cuanto a lo que te puedas imaginar. Puede que vaya por ahí. Yo, fíjate que, claro, yo he arrimado el asco a mi sardina, y mi sardina, sí, en este caso es eso, es que el ocio, nuestro ocio, es muy romano. Tú has mencionado las películas. Hay películas de Roma desde 1913, creo que es la primera, que es sobre los últimos días de Pompeya, una película muda, obviamente, pero en el 14 Caviria, o sea, quiero decir, desde entonces, desde hace bastante más de 100 años, hemos hecho, el otro día estuve mirando en Google, del orden de unas 200 películas y series de ficción sobre Roma, sin tener en cuenta los documentales, que hay documentales para aburrir. O sea, eso en cuanto a películas. En cuanto a libros, pues aparte de, obviamente, los míos, pues cada mes salen tres o cuatro libros sobre Roma, en castellano, o en inglés, o en alemán, o en francés. O sea, y sin tener en cuenta los Asterix, que Asterix,
claro,
evidentemente,
la Galia Romana.
Va de romano, sí.
Sí, sí, sí.
Y Julio César es un secundario en Asterix, ¿no? Y creo que llevan vendidos como 330 millones de álbumes en todo el mundo. De hecho, en muchos sitios donde jamás pisó un romano, ¿no?
Paco Álvarez.
Todo.
Sí, no tengo tiempo para más. Es un placer. Este fin de semana nos escuchamos, ¿no? Bueno, te escuchamos.
Claro que sí. Sí, sí, sí. Ahí estaremos hablando de cosas romanas, hablando del imperio y pensando en el imperio romano.
Un abrazo, Paco.
Oye, un abrazo, nos vemos cuando queráis. Chao.
I la Mar Porto ens porta avui de la convivència entre gossos i ciutadania, que no sempre és bona. És per això que l'àrea metropolitana de Barcelona té un apunt, un pla d'actuació que aporta per la convivència entre el passeig de gossos als parcs metropolitans i la resta d'usos i activitats que s'hi porten a terme a Mar Porto.
Sí, és per aquest motiu que en els darrers anys s'han construït noves àrees de gossos i se n'han ampliat o millorat algunes d'existents. En aquests moments ja es disposa de 29 àrees que presenten una gran proposta educativa i participativa als centres educatius i a les famílies, de la que ens ha parlat la cap de control de qualitat i medi ambient de Parcs i Platges AMB, Isabel Martín.
Si mirem des del punt de vista del gos, les àrees de ració per gossos potser estaria bé que estiguin dividides en mides de raça gran i raça petita. Algunes tenen aquesta diferenciació, altres encara no, i es té previst fer-ho més endavant. Totes necessiten que hi hagi aigua, els gossos necessiten aigua en aquestes àrees d'esbarjo per gossos. Necessiten un petit rebedor o doble porta, que algunes en tenen i altres no, i estem treballant en que totes ho tinguin, perquè quan arribes amb un gos, en un espai on hi ha gossos deslligats, necessites un petit rebedor. Ensumi els altres gossos, s'olorin i es coneguin abans d'entrar allà dins on tothom està deslligat. I pensant més en els usuaris, en les persones, pues, les àrees per gossos necessiten llum, sobretot ara que els dies estan més curts, no? I de seguida ve la foscor per la tarda, han d'estar ben il·luminades.
Unes millores que serveixen, doncs, per sensibilitzar i establir aquest pla per tal de que es prengui consciència de com hem de conviure tots plegats i quina normativa és la que s'ha de complir. Una pedagogia, per tant, que forma un dels pilars fonamentals en què treballa l'AMB.
Veiem que de vegades no s'agafen els excrements o que es deixen mossegar mobiliari o gruixadors, elements de jocs infantils que no s'haurien de mossegar, inclús les instal·lacions de rec de vegades també ho malmeten els gossos. I sobretot la més habitual és que no es respecta que els gossos han d'anar lligats sempre a l'espai públic. I això, quan no es compleix, doncs genera problemes de convivència. Inclús de vegades hem tingut agressions.
I és que, segons dades del Col·legi de Veterinaris de Catalunya, en els darrers 20 anys, la tinença de gossos a Catalunya s'ha multiplicat per 8, de manera que ja hi ha un gos per cada 6 habitants. Una xifra que a la ciutat de Barcelona encara es veu més incrementada. Una de cada 4 famílies té gos.
I anem a fer un ràpid telegrama. D'aquí 8 minuts arriba, com sempre, l'actualitat esportiva. Joan Vallllori, bona tarda.
Bona tarda, Sergi.
A 2 dies del Clàssic.
Sí, el Barça, a veure si Xavi recupera lesionats. Avui Rafinha és l'únic que ha treballat amb el grup. El Real Madrid, Bellingham, estarà. Qui no estarà és Florentino Pérez, és la polèmica pel tuit de Miquel Camps, el directiu del Barça contra Vinícius, i aquest matí, Sergi, també hem conegut l'àrbitre del partit, que serà Gil Manzano. No agrada a Barcelona, sí a Madrid.
Ja no cal que et moguis de la cadira. 7 de la tarda, arriba la linterna. L'encén, com sempre, Montse Rodríguez. Montse, benvinguda.
Què tal? Bona tarda. I avui parlarem de masculinitat, perquè quin de vosaltres, els homes, no heu pensat mai en l'Imperio Romano? Això s'ha fet viral al TikTok des de fa uns dies, i avui en parlarem sobre per què els homes us agrada tant l'Imperio Romano i no habláis del Cid Campeador. A mi m'agraden
les pel·lícules molt de romans.
Ah, bueno, del Cid Campeador no en parleu gaire, eh? Bueno,
sí, exacte, tens raó.
Ho parlarem amb el psicòleg José Ramón Ubieto, el perquè de tot plegat, i després farem un estudi, ens farem ressò d'un estudi que parla de que les guarderies, els nens cada cop van més retrasats perquè es veu que estan moltes hores a les pantalles i això té un efecte negatiu. Ens ho explicarà una autora d'aquest estudi.
A les 7 de la tarda, Montse Rodríguez i la Linterna Catalunya. Ara és el moment de Línia Cope.